Gràcies, Sònia. Aquests dies ens ha arribat a les mans un estudi realitzat per Xut Consulting, una consultoria que treballa en l'àmbit de la transparència i accés a la informació pública i bon govern. En ell s'avalua l'aplicació de la llei de desembre del 2014, aprovada al Parlament de Catalunya, que ha entrat en vigor, però, aquest 1 de gener passat al món local. En l'estudi s'analitza la pàgina web de 30 ajuntaments del Maresme, seguint 16 indicadors que fan referència a tres blocs: l'institucional, l'econòmic i el bon govern. Avui al Bon Dia ens acompanya Francesc Ponsa, responsable de l'àrea d'intel·ligència de Xut Consulting, per parlar-ne. Bon dia, Francesc, gràcies per atendre'ns avui al Bon Dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns en primer lloc a què es deu aquest estudi sobre la transparència al Maresme. Com arriba a les nostres mans? Qui us l'encarrega?
Doncs la veritat és cap encàrrec, sinó que és un treball que hem fet de forma independent des de Xut Consulting, i teníem l'objectiu d'obtenir una primera fotografia de general de com estava l'aplicació de la llei de transparència en el món municipal. I per això doncs vam decidir a realitzar aquest estudi, com comentaves, doncs, basat en uns indicadors extrets de la llei de transparència, amb la finalitat doncs de poder veure com s'estava aplicant aquesta llei en l'àmbit municipal.
Què analitzen en concret aquests 16 indicadors relatius, com dèiem, a àrea institucional, àrea econòmica, àrea de bon govern?
El bloc institucional, que fa més referència a l'accés a la informació, és a dir, doncs, a si està disponible per la ciutadania tota una sèrie doncs, d'informació relativa a la institució i relativa als càrrecs electes. La segona fa referència a la gestió pressupostària i informació econòmica, és a dir, doncs, a si hi ha informació doncs, del pressupost, si és accessible o no el pressupost, nosaltres comptem el número de clics que ha de fer un ciutadà fins d'arribar al pressupost per poder analitzar si és accessible o no. També, doncs, si es treballa en temes de visualització de dades, perquè doncs, és molt fàcil penjar un IP i fer el pressupost, però entenem que perquè la informació sigui comprensible doncs, s'han d'ajudar amb tècniques de visualització. Això també creiem que és un tema important. I, finalment, tot el bloc de govern obert, que considerem que és tota la part més novedosa de la llei de transparència i és el que fa referència a l'excel·lència en la transparència. És a dir, doncs, ajuntaments, doncs, els que obtenen una puntuació entre 10 i 15 punts, que seria aquesta excel·lència en la transparència, serien els que estan complint de manera molt òptima amb la llei de transparència.
D'aquest estudi ha donat com a resultat un rànquing de transparència. La conclusió és que l'Ajuntament del Masnou és el camí a seguir per la resta de 29 ajuntaments, no, Francesc?
Perquè fa el Maresme, sí, és el que està més ben posicionat, és l'únic dels ajuntaments analitzats que té aquesta llum verda, doncs té aquests 10 punts sobre 15. Després hi ha una gran zona ampla, doncs, que està en àmbar. Molts ajuntaments, un 60% dels ajuntaments del Maresme estan en aquesta franja, i finalment doncs, hi ha un 30% que està doncs, en aquesta zona vermella, aquesta zona de risc, i que, pel nostre entendre, doncs, tenen mancances importants pel que fa a l'aplicació de la transparència.
Aquesta llum àmbar és pels ajuntaments que tenen marge de millora, així ho indiqueu, no? Vosaltres ho considereu?
Sí, sí.
Calella, l'Ajuntament de Calella, que és el que ens pertocaria, ocuparia aquest segon bloc, juntament, per fer-nos una idea, en Premià de Dalt, també Mataró, que és la capital, Arenys de Mar, Sant Pol o també Pineda. Què ens podries dir de l'anàlisi que heu fet de la pàgina web de l'Ajuntament de Calella, la pàgina web institucional?
D'entrada dic que tots els ajuntaments tenen marge de millora i tenen un marge important. La transparència, el que recull la llei de transparència, no és només abocar al web, sinó que la transparència ha de fomentar la participació de la gent, una democràcia electrònica, una participació sobre els interessos municipals. Per tant, doncs, per fomentar aquesta informació, les dades han de facilitar el coneixement i el consum de les dades. Per tant, doncs, posem èmfasi en això, que la transparència no és només abocar dades, sinó que s'han de tractar les dades perquè siguin el màxim comprensible possible. Dit això, quin és el cas de Calella? Calella està en aquesta zona ampla, en aquesta zona àmpar, i presenta alguns aspectes de millora doncs, per als tres blocs. No? Les dades van ser van ser recollides, van ser analitzades l'última setmana de desembre. Amb això vull dir que és possible, ja ens hem trobat en casos que, com l'aplicació de la llei de 1 de gener, doncs ja s'hagin introduït canvis, però el que vam detectar, alguns temes que es poden millorar, doncs que, per exemple, tenia a disposició la declaració patrimonial dels electes, que és un recull de llei, i que ha de ser accessible. També és important, com comentava, poder visualitzar les dades per poder fomentar aquest coneixement, per poder entendre les dades, perquè si no moltes vegades estem navegant en un mar de dades que són molt incomprensibles. Poder utilitzar tècniques de visualització, tècniques senzilles, tampoc cal fer coses molt complicades, però per facilitar aquest coneixement, tenir informes d'auditoria, tant interns com externs, tenir un portal de subvencions en el qual s'expliciten totes les subvencions que l'Ajuntament ha otorgat a entitats, això recollides en un apartat, tenir guies de consulta sobre la informació, és a dir, com s'ha de moure el ciutadà en aquest portal de transparència i com consultar les dades o com demanar les dades. També tenir a disposició un canal de petició d'informació, que de manera electrònica es pugui sol·licitar tota aquella informació que per llei el ciutadà té dret a consultar. Que les dades siguin reutilitzables, això és un tema que és molt interessant perquè fa l'àmbit de govern obert. Tenir a disposició del ciutadà un conjunt de dades que es puguin utilitzar hi ha ajuntaments que permeten crear apps, aplicacions mòbils sobre temes del municipi, tot això es pot fer amb dades obertes, que pot ser interessant de turisme, per exemple, o temes de comerç, de totes les dades. El tractament de les dades genera un nou coneixement estratègic especialitzat, que això pot repercutir a la ciutadania. Finalment, un tema que pel que hem comprovat en els nostres estudis és el gran desconegut i el que no s'utilitza mai, que és l'avaluació de serveis. Poder avaluar de manera digital quins són els serveis que estem oferint a la ciutadania des de l'administració i que això ens permeti obtenir noves dades que ens facilitin i ens permetin reorientar les polítiques públiques, en el fons, millorar el servei que fem al ciutadà.
Doncs enllaçant-ho amb això, aquests resultats de l'estudi els heu lliurat a cadascun dels 30 ajuntaments analitzats?
Sí, vam fer un mailing explicant els resultats i les conclusions que havíem extret. Sí, sí.
Parleu en algun cas del cost de la transparència, que jo no sé si això és el que impedeix, el que suposa la barrera més important de creuar pels ajuntaments, que tots ells diuen que tenen voluntat de ser transparents.
Sí, crec que toques un tema clau, que és el tema dels recursos que s'aboquen a la transparència. En el primer estudi, Ajuntaments de Vidre, una de les grans conclusions que vam obtenir és que els ajuntaments més grans són els més transparents, els més grans són els que tenen més pressupost. Però això no és per un tema ideològic, sinó que és per un tema de dotació de recursos. Els ajuntaments que tenen més pressupost poden destinar més recursos a transparència. Per contra, els ajuntaments petits tenen més dificultats a l'hora de ser transparent. Insisteixo, no és per un tema d'ideologia, perquè ens trobem amb administracions de tots els colors polítics, sinó que és un tema de dotació de recursos. I què vol dir això? Que l'administració competent de vetllar pel seguiment i per l'aplicació de la llei de transparència hauria de tenir en compte aquesta dificultat que tenen els ajuntaments. Recordem que la gran base municipal catalana està formada per municipis més aviat petits. Això s'ha de tenir molt en compte a l'hora de fer aquest seguiment, que realment hi hagin recursos per poder ser transparent. I aquí amb el que entenem nosaltres per transparència, que no és només abocar les dades, perquè això no és transparència en molts casos, moltes dades també és una altra forma d'ocultació, sinó que processar molt bé i tractar les dades perquè aquestes siguin comprensibles, siguin accessibles i entenedores per la ciutadania. I aquesta és la transparència real que fomenta la participació.
La ciutadania ho demanda, això? Aquesta llei que es va aprovar el 2014 realment emana d'una necessitat palpable entre la ciutadania?
Jo crec que sí, que en ple segle XXI la ciutadania ha de tenir accés a tota aquesta informació i la ciutadania ha de ser corresponsable de la informació que genera i poder fer aquest seguiment i avaluació de l'evolució de les institucions. Per mi això és una peça clau. Ara, aquesta llei significa un canvi de mentalitat, un canvi de paradigma per l'administració, però també pel ciutadà. I, per tant, el ciutadà també s'ha de conscienciar, també ha de saber molt pot fer amb les dades i què no. I, per tant, des de la banda del ciutadà també cal pedagogia, la mateixa pedagogia i esforç que demanem a l'administració també els hi hem de demanar als ciutadans.
Molt bé, doncs hem parlat d'aquest estudi sobre la transparència al Maresme, una avaluació sobre l'aplicació de la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Hem parlat amb un dels autors, en Francesc Ponsa, responsable de l'àrea d'intel·ligència de Xut Consulting. N'hem parlat avui al Bon Dia. Gràcies, Francesc, per tota aquesta informació.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Adéu.